Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Ja tenim aquí a l'iOS 15, ja ha arribat per fi, tants mesos esperant. Doncs arriba amb certs canvis de funcionament que volem comentar. També continuarem parlant de forma més pausada de les novetats presentades a la darrera Keynote, ja amb més temps de perspectiva. Magma, hola, què tal?
Hola, bones. Quina rasca que fot aquí dalt al poble, ja.
Bueno,
en dos dies m'he tingut que posar el polar
i...
de tot.
Sí, sí, al poble i no tan amunt, perquè per aquí baix
no,
també
a vall
fa
també...
rasca. A la vall,
sí. Però, sí, sí, però tu vas amb maniga curta, guapo. Perquè ets de
vaig,
ciutat...
Vaig amb maniga curta perquè estic, perquè estic a l'interior, però a fora
però
fa
ja tens calefacció, com un pijo, no?
No, encara... Bueno, tinc calefacció, però no l'he posada. Bueno, en tot cas, que hola, Magma.
Hola.
Qui us parla és en Tomàs Manzanares. D'aquí una estona arribarà, quan pugui, al Marc Alier, perquè avui hem tingut una mica problema a l'hora de començar l'enregistrament de, del programa.
Avui
ja jaleo. Però mira, això ens servirà per...
Perquè no ens interrompin.
Exacte, per fer el que normalment no fem mai, que és presentar el programa... presentar, en plan sumari, presentar la gent i acabar dient mosseguis, benvinguts a l'episodi 490 de la temporada 15 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, Magma, doncs això, jo vaig instal·lar la... Jo, mira, amb, si ve el Maverick... Maverick és? No, Maverick no,
no.
Monterrey, perdona, que ja estic ara...
Sí, que posa tardor, vés a saber quan vindrà.
Sí. I que no sé per què no li diuen Monterrey, li diuen Monterrey, però bueno,
Monterrey.
És igual, allà ells.
Sí,
en tot cas, tot i que el portàtil, o sigui, el MacBook el faig servir com a... El MacBook Pro el faig servir com a portàtil també per la feina.
Sí.
I telèfon només tinc un, que és l'iPhone, i també el faig servir per la feina. Vale?
Venta el Mac ja, que ara ja et compres la Surface, no? A tomar pel culo.
Pues estic donant-li volta seriosament.
Que de fet han presentat una fa poc, no? Els de Microsoft?
Sí,
o s'ha
sí,
filtrat
sí.
O...
No, s'ha presentat una, no recordo.
Però han fet la venda hardware? És que no... Sé que era d'aquí poc a la venda hardware, no sé si s'ha filtrat, em sembla.
Bueno, sí,
no
però recordo. Jo tampoc necessito una Surface. Qualsevol clònic que pugui executar Windows 11... En fi, jo el MacBook Pro l'haig de canviar, això ho tinc clar, i possiblement acabi amb un Mac Mini i un PC, un portàtil, vale? Clònic. En tot cas, per què explicava això de tenir el MacBook Pro i l'iPhone? El MacBook Pro, tot i que el faig servir per la feina, com tinc un portàtil de la feina Windows, que només és per la feina, vale?
Sí.
Que el faig servir per fer un parell de coses que no puc fer des del Mac i sobretot és el meu principal backup, vale? Què vaig decidir? Doncs vaig decidir liar-me la manta al cap i actualitzar Monterrey ja fa mesos, parell de
a
mesos.
A la beta.
A la beta, vale?
Vas instal·lar la beta de Monterrey.
No la de developer, sinó la primera beta pública.
A la pública.
Sí. I a veure, és... Sí, però tinc mal de caps, vale?
És que no recordo a la W, o sigui, que tenia alguna novetat, no? Era molt
bastant... Sí, el Safari.
Ah, ja està.
Sobretot el Safari. Sí, bueno. No, i canvia també algunes coses més de permisos, teòricament és més estable. És veritat, o sigui, a mi m'ha donat algun problema amb la targeta aquesta, la Transcend, saps? Que...
Sí.
Que és un complement per als MacBook Pro antics per tenir més espai, vale?
Sí.
Que l'expulsa contínuament i això és un tema que del sistema operatiu.
Bueno, és que la sí, lo de la targeta SD es fa, els ports s'acaben fent malbé. Tot i que jo el meu MacBook Pro del 2012, que és el vintage aquest que amb el que estic gravant ara, que de moment no me'l penso canviar, li van tots els ports bé, eh? L'únic que em falla el Bluetooth, que de tant en tant li he de canviar el cable.
A mi la targetes, no sé si és el port que falla o senzillament el nou sistema operatiu té algun problema amb les targetes Transcend, que són les que van en aquest MacBook Pro 2015.
De fet, és raro que el port aquest SD se t'hagi fet malbé perquè precisament
no el toques.
No fiques, exacte, no fiques no i greus, no?
No sé, llavors, vaig canviar, tenia una targeta, vaig canviar-la per una altra més gran perquè allà tinc els snapshots de les màquines virtuals del VMware, ¿vale?
Ah, vale.
I clar, ocupen molt i em va molt bé tenir-les fora del sistema. Hola, Marc!
Sí. Hola, què tal? Hola.
Benvingut.
Et va bé tenir-les fora del sistema perquè és ridícul encara com Apple posa els discs durs aquests de... No sé si és 256 encara o van canviar a 5.
Jo tinc 256, sí, és un problema. És un problema. Sí, sí, estem ja...
Menys mal que amb els iPhones.
Marc, mira't el micro, que no sé si tens el micro adequat.
A veure...
Sí, que jo la setmana passada vaig gravar amb el del Mac. Cago en dena.
Sí. Bueno, doncs això. Tot i que el MacBook Pro és el meu Mac, o sigui, ordinador portàtil principal, tinc un backup. Però amb l'iPhone no tinc backup. Per això no m'he atrevit mai a posar betes d'iOS en l'iPhone. Home, eh? Perquè no tinc cap altre telèfon.
Bueno, tu estàs parlant de backup de hardware, eh?
De backup de hardware, correcte.
Vale, vale. Mm-hmm. Vale, okay.
Vale, estàvem parlant d'això, abans d'entrar en detalls, de que ha arribat a l'iOS 15...
Però està en beta o ja el tenim per descarregar?
No,
ahir a la nit. Ahir a la nit ja va sortir release mundial. Que, per cert, és optatiu de moment, és optatiu actualitzar-se.
Sí?
Sí, és la primera vegada que et dona l'opció a baix de dir sí o no. O sigui, no vull actualitzar.
En principi, ja veurem això com avança, però en principi els usuaris que es vulguin quedar a iOS 14... que de fet podria ser recomanable sobretot a iPhones més antics i tal, fins que no se sàpiga si va bé o no. En principi no haurà de donar la xaveta constantment d'actualitzat. No sé, ja veurem a veure. Jo això
és la primera vegada que Apple fa això.
Sí.
Però s'actualitzarà sol i no t'ho preguntarà o com anirà això?
No, de fet actualment els que estigueu a iOS 14 la punteta em sembla us sortirà la punt 8 i si voleu a sota posa com més updates i surt la nova iOS 15. O sigui que no sé, jo com que he actualitzat pues no sé què passarà. I de fet he actualitzat aquest matí i m'ha anat bastant bé, no? O sigui, no, de moment no veig cap problema. No sé.
Sí, jo el canvi més...
Ara l'Apple Watch l'he deixat i posava 4 hores i me l'he tret i ja ho faré aquesta nit. O
mira, al final, si a mi també em deia molt de
ara
temps...
Ara que m'ho he dit, he posat a l'iPhone a descarregar-se. Aquest matí mi no m'havia sortit. Aquest matí no m'havia sortit.
Doncs a l'Apple Watch sí, posava també moltes hores, però després no han estat tant de temps. Amb una horeta ja s'ha fet tot. També actualitza els HomePods, que ho sapigueu. Perquè el meu
l'he posat a actualitzar. No sé. Diuen que he sentit per Twitter que s'escolta bastant més bé. No sé, no...
No sé, no he tingut la sort de provar-lo perquè s'ha quedat actualitzat. Jo el canvi més significatiu que he vist és en Safari. I destaco l'accés des de Safari d'iOS a l'addon de 1Password. Brutal.
Han millorat les extensions, però, oi?
Una pregunta. El 1Password ara ja és, diguéssim, servei de subscripció, entenc.
Sí. Sí. Crec que encara hi ha gent...
O sigui, quan vas ficar el servei de subscripció vaig dir, aneu a la merda. Sí.
I de fet em sembla que ara comparteixen la base de codi de tot.
Perdó.
Marc, però no, aquest model de negoci és comú a tot arreu, fins i tot. Microsoft...
No vaig dir aneu a la merda. Aneu a la requeteputíssima merda. O sigui, a veure...
Jo ja em queixava fa 3 o 4 anys de les merdes de la subscripció.
No, hòstia, tu em fas una aplicació i jo et cobro l'aplicació. Que tu em dius, no, és que he fet una nova versió i vull que em tornis a pagar. I ja m'ho van fer els de 1Password i ja vaig tornar a pagar, però ara tinc que pagar cada mes perquè em guardeu els passwords? No,
cada any.
Fa servir Bitwarden, que és open source, o escolta, te la jugues i fa servir el keychain del mateix Apple.
Jo me la jugo, i de moment no tinc.
Jo estic treballant amb el
keychain
d'Apple i em va bé.
Saps el que passa, Marc? Que tu no tens un ordinador Windows on necessitis també 1Password.
Fer servir Bitwarden.
Clar, però Bitwarden en general no té una integració tan acabada amb l'ecosistema Mac com té 1Password.
Bueno,
no dic que no vagi bé, no, no,
un és de pago i l'altre no, tot i que Bitwarden té subscripció o té pago o alguna cosa.
Sí,
no,
però també és més adreçat a empreses.
Si vols tenir les funcions d'enterprise, d'administració, perquè clar, la idea és, si tu tens un treballador, si tu pots fer que una persona tingui accés a certes contrasenyes en funció del rol que fa en una organització, i quan se li canvia el rol...
Jo hagués fet el que tu fas, Marc, però estic tan acostumat a One Password, tinc tantes coses i ho tinc tan ficat en tot l'ecosistema que
no
és una peça que em costa molt sortir-me.
Jo tinc un baute en l'ordinador per passwords de l'any de la castanya que no toco, que dic ui, pues, el faig servir i ja està.
Marc, puja't una mica
al gain.
Una miqueta.
Sí, el problema no és això, Marc, el problema és que jo també necessito el One Password en Windows. I aquest
clar,
és el
clar,
meu...
El Marc només té un Windows per la màquina aquesta.
Tens una vida molt dura, Joan. Ah. És que no pot ser això. Tomàs, tens una vida molt dura. Has de treure duríssima. Windows de la teva vida.
Però si vaig a posar... Si el que estàvem dient abans, que em compro un portàtil Windows.
Perquè és síndrome d'Estocolmo.
Ah, però tu ara ho clar, jo dic el de la Surface.
I te'l pagues tu a sobre.
Sí, sí. No, a part el de la feina. No, el de la feina és el meu portàtil de backup.
Sí,
vale?
Però tu el PC aquest només ho vals per al rotllo aquest de radioaficionat.
Tomàs,
tu,
jo també tinc un PC en Windows aquí darrere meu, que és el que em controla la màquina de CNC. Però... vaig fer un canvi de cromos amb un amic, em va deixar un PC, em va deixar un portàtil de l'any de la Pico i tinc posat un Windows 7 que a més no he pogut actualitzar res perquè Microsoft ja et diu Windows Update per Windows 7 ja no funciona, i el tinc desconnectat d'internet i penjo els programes de CNC per un drive USB.
Però el teu cas d'ús no és el meu cas d'ús.
El teu cas d'ús que tens que fer servir una màquina...
Veus,
una màquina.
Aquest Windows no s'infectarà mai.
Aquest Windows no tindrà virus ni tindrà problemes, és la
mai,
màquina...
Mai.
Però que el teu cas d'ús no és el meu cas d'ús, jo necessito un Windows connectat permanentment a internet.
Per què?
Que no.
És que és per l'únic que serveix Windows per temes industrials.
Podries
bueno, en tot cas, no, aquesta setmana val a dir una cosa.
I fer servir, i agafar una, en un Mac, muntar un proxy d'internet, un servidor de proxy... i que el teu Windows marrano es connecti a internet a través del proxy i llavors ja tens seguretat.
No, però no vull liar-la tant. De fet, aquesta setmana he aconseguit trobar unes versions d'un programari que feia temps que estava buscant. De fet, a les propostes ho explico. Explico una cosa, o sigui, recomano un programari que és molt específic de temes de radioaficionats, però ja veureu per què ho recomano, i recomano un vídeo, ¿vale? Que és un vídeo d'un Premi Nobel. ¿Vale? De totes maneres, he trobat, per sort, finalment, he pogut trobar els dos programes que buscava i que em feien aquesta funció de poder transmetre amb la meva emissora en format digital.
Vale?
I que
pregunta.
Funcionen per macOS. Digues.
Ah, no, perquè m'imagino que va acorde a el que has dit ara. Acorde, no sé com es diu en català.
Acord.
Ne, vale.
Relacionat amb, sí.
Per què necessites internet amb això de radioaficionat, amb el PC
sí.
aquest? Per què ha d'estar connectat a internet?
Bueno, primer perquè tiro de mapes, segona perquè un radioaficionat el que fa és parlar amb un altre radioaficionat i immediatament anotar allò en un log, que és compartit per unes bases de dades, diguéssim...
Sí, parlar o espiar converses
sí,
allà?
No,
quan tu parles amb un altre... Quan tu parles amb un altre radioaficionat, tu
sí.
ho poses en un log. Qui és l'altre, a quina hora has parlat, en quina freqüència, en quina modalitat, en quina intensitat...
Saps què passa? Ell es connecta amb algú, vale? I ells diuen, ui, ets tu, sí, sóc jo, ui, que malament que se sent. I llavors queden i parlen per Skype.
Això que acabes d'explicar, Marc, és el protocol menys el de Skype, és el protocol FT8, que després al final del programa en parlarem.
Però jo un dia vull venir a casa teva i parlar amb algú estrany, un chat roulette de ràdio, no? És això?
Sí, però és tècnic.
Però sense contingut sexual.
No hi ha sexe, això no t'interessa.
No, però la gràcia d'això és que hi ha uns... Hi ha uns costos tant econòmics com de coneixements, com de capacitats, que allò ja fa que la comunitat... És un filtre, vale? Que sí. Fa que la gent que entra
no
ja està igual de sumpat que tu.
Sí que hi ha garrulos, sí. Sí que hi ha garrulos, també. Hi ha
sí?
de tot. Hi ha gent, hi ha gent molt... Hi ha autèntics... hi ha autèntics que són admirables i és un plaer escoltar-los, de veritat.
Sí.
Hi ha operadors de radioaficionat que gestionen milers de contactes, que tenen una addicció, que saben gestionar bestial. En concret, una escola americana que és boníssima, com sí, moltes coses que venen dels Estats Units, o algunes, i ho fan molt bé, i és un patró que de veritat és un plaer escoltar-los com,
vale,
com ho fan.
A nivell tècnic veig que és un pajote i tal, però a nivell de relació social o tal...
També. A nivell local també hi ha grups, associacions, radioclubs, etc, etc.
I es fan quedades... A més, penso una cosa, que el dia que... O sigui, tu pinta't el teu escenari, aquest escenari de dir, avui no tens internet. I hi ha un dia, avui no tens internet. O sigui, se t'acaba, o sigui, se t'acaba el món. Jo, de fet, una de les coses que ara, de les coses que vull fer abans de Cap d'Any, és comprar-me i configurar-me un NAS, que és una cosa que no tinc, i jo és que agafar totes les coses que tenia en DVD i coses que... torrentejar-m'ho tot, ja ho he pagat, sí, ja ho he pagat, ja ho tinc, són pel·lícules que m'agraden, estan en caixes en DVDs, sí, perquè el lector de DVD ja el tinc trencat, torrentejar-ho tot...
Pues el torrent de Synology i tal està molt bé, eh? Sí,
en el Synology ja tens torrent directament?
Sí, 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 em connecto via web al torrent del Synology i ja està.
Directament. I des de la tele pots connectar contra el Synology?
Sí, jo no ho he fet, eh? Però sí que es pot. Sí, sí. No,
clar, però clar, que és que hi ha, hi ha dues coses. Una és aquesta dependència màxima de la connectivitat. Alguna vegada m'ha passat aquí, però jo estic amb Movistar per totes dues bandes, estic amb Movistar per mòbil, sí, estic amb Movistar per fibra, i de vegades ha caigut Movistar i et quedes que no tens ni la fibra ni el mòbil, perquè al final tot passa pel mateix router. O sigui,
tens tota
i segurament si vas per l'altra companyia, com que segurament s'està fotent per sobre dels routers de Movistar, et quedes sense internet total.
Pot ser.
I és com si s'acabés el món. I a més, després hi ha una altra cosa amb les pel·lícules i les sèries, al final entreteniment. I és que els serveis aquests de streaming, el catàleg és fluid i hi ha coses que entren i surten del catàleg, i llavors vols veure una pel·lícula que saps que fa dos mesos estava en la plataforma X i desapareix i llavors no està enlloc.
Només està a l'iTunes Store, que és on hauríem d'anar tots
i pagar
comprar pel·lícules encara per 15 euros
i pagar pel·lícules per 15 euros o per 3 euros per llogar-les.
Són 7.
Dius, escolta, estic, la mama em paga el Netflix, jo estic pagant l'HBO, estic pagant el Disney i tinc el collons de l'Amazon,
i tot i així no trobes tot allò que t'agradaria.
Dius,
no,
on està això? A més, és de...
a vegades passen...
Hi han sèries de vegades...
No, que passen coses rares.
Però hi ha de les sèries de pel·lícules, jo que sé, estàs mirant els Harry Potters, i tres estan per una plataforma i tres per una altra.
Sí, sí, sí. Dius,
no.
Sí, sí, l'altre dia volia veure la U de So, no em pregunteu per què, aquella que està al del Pud, Legat Matten i tot allò, i estaven totes menys la U. Que dius, hòstia, doncs vaig tenir que connectar-me a sèries no sé què.com i mira, com a mínim vaig poder fer streaming des de l'iPad bastant bé.
No. Has de tirar de...
Deixeu-me...
No, o sigui,
acaba, Marc, perdó.
Doncs això, dic, estic amb la idea aquesta, dic, ara com ara, no... Comparar amb DVD, ja en tenim moltes, tinc la màquina de DVD, em sembla que és una tecnologia molt carrinclona, tindre que agafar el d'allò, el fiques, després hi ha pel·lícules que es deixen de veure, jo què sé, perquè es degraden. És com els primers CDs eren indestructibles.
Sí, sí, sí.
Eren indestructibles. Sí, els untaves.
El millor era el minidisc, allò que anava dins d'una caixeta.
El minidisc era brutal, tio.
Allò, és que per què no va
triomfar? El minidisc, sí, et diria una cosa, mira, el minidisc hasta feia bona olor. Mira,
sí,
el que et dic.
Sí, jo en tenia un, feia bona olor. Però va venir l'iPhone i d'això, i tampoc i es venien discos tot.
Deixeu-me que acabi d'aclarir una cosa dels radioaficionats. Mira, fins fa anys els radioaficionats eren aquelles persones que parlaven entre ells, vale? Però si avui en dia hi hagués, Déu no ho vulgui o Jobs no ho vulgui, un daltabaix, que hauria de ser planetari.
Planetari? No, planetari. Ens defensareu vosaltres. Sereu...
Et dic una cosa. Fins fa anys els radioaficionats podien establir comunicacions i per tant passar missatges familiars o del que fos, vale? Però és que ara, amb la tecnologia d'ara, una emissora de ràdio de les d'ara, que són 100%, tu pots fer àudio de veu, però són totalment tecnologia digital, una ràdio d'ara, molt poca potència, una antena i una bateria de cotxe, i podem establir una xarxa activa de comunicació mundial. No podem només parlar una persona amb una altra, podem establir una xarxa de comunicació mundial.
Hòstia, Tomàs, me n'has de muntar una casa. Aquest estiu que ve, l'any que ve...
I a mi també.
M'ho dius, em fas un pressupost.
No, un dia quedem, veniu i veieu el que és una comunicació FT8, que fa el que ha dit el Marc abans. El que ha dit el Marc abans de hola, com estàs? Em dic tal i tu com et dius tal? On estàs? Estic aquí. Com t'arribo? M'arribes bé? T'escolto bé? Vale, ja ens veurem. Ok, adeu-siau. Això és un missatge FT8 de comunicació digital, vale? Que ho ha parit un senyor que és Premi Nobel i després al final del programa us ho parlaré.
Una pregunta. Vinga,
de fet, en l'apocalipsi aquest zombi...
Radioaficinades, quin és el percentatge d'homes, dones i organismes pluricel·lulars?
Mira, a veure, ja, com és un tema tecnològic que està molt vinculat al món de les comunicacions i tal, tradicionalment per edat sempre han sigut més nois, ¿vale? Però vull, i continua sent majoritari.
Tu dic a Telecos hi ha més noies. Que
sí, això s'ha notat, perquè cada cop hi ha més dones amb radioafició. També hi ha una cosa molt curiosa, i radioafició és una afició, i a més és com hi ha molta part tecnològica, demanda esforç d'aprenentatge, ¿vale? Què passa? Molta gent que es jubila, la parella, els dos tenen indicatiu, l'home i la dona, ¿vale? Els dos membres de la parella. I com hi ha molt tema d'expedicions, de sortir al cap de setmana a algun lloc per activar pues, una muntanya, un punt, o quedar amb altres radioaficionats, és una activitat que es fa molt en parella. O sigui, amb... Uh-huh. Per tant, tu tens l'indicatiu de... d'ell i l'indicatiu d'ella, tots amb un únic locator. No, hi ha sorprenentment hi ha més dones de les que un es pugui imaginar, tot i que òbviament no és pas ni 50-50 ni res, però hi ha més dones de les que ens
parlant de Telecos i les dones, hem de pensar que ara precisament el meu nano està fent un treball sobre la Heidi Lamar. La Heidi Lamar és una senyora que va ser actriu. És de les persones que va, és la primera dona que surt en un nu, o dels primers nus en la història del cine, perquè es veu que el director li va fotre una càmera robada, alguna cosa així. Em sembla que interpreta el primer orgasme en la història del cine, també interessant. Ah, sí. I llavors va, però això és del cine austríac, després passa a Hollywood, però aquesta dona era, a més era científica i va descobrir tot tipus de protocols que, per exemple, es fan servir en comunicacions com la Wi-Fi avui en dia. És una de les mares de les telecos, o sigui, és un personatge, allò de actriu que te cagues,
pintoresc,
científica que te cagues, va lluitar contra, va agafar i va utilitzar els seus coneixements científics i les seves tècniques, la seva pràctica d'enginyera per lluitar contra els nazis, una mica de tot. És a dir, cony,
tenim un
personatge molt interessant. Busqueu-la per internet, Heidi Lamar,
una geni,
no, una geni, però són d'aquestes que dius, no, quan es parla d'aquella època tothom parla de Van Everbusch o d'en John von Neumann i de l'Oppenheimer i del... I en canvi, i aquestes no són...
Hi havia dones que, bueno, en aquest cas...
Però aquesta és... De fet, hi ha moltes pel·lícules, fins i tot hi ha una... En la sèrie de Marvel de l'agent Carter apareix un personatge que en aquest cas fa de dolenta, però que és exactament el perfil aquest de la Heidi Lamar, la supercientífica que a més és actriu de Hollywood de superèxit. Ho té tot.
Vale. Una cosa, Marc, jo sé que tu has escoltat un podcast o has llegit un llibre i t'ha canviat la vida, vale? Si et sembla, ja sé que això és territori Z-Testers, però m'agradaria que fessis una pincellada d'això que t'ha transformat tant a la segona part del programa. Vale?
Quina transformació?
Per tant, acabem...
No, ara encara no estic transformat del tot, si estic...
Però bueno, vas flipar molt, jo t'estava seguint al chat privat de Z-Testers i... d'organització i estava super emocionat amb un podcast.
Diguem que d'una puta vegada
xucat.
No, d'una puta vegada, després de 8-9 anys entenc el cripto i cap on va i per què pot servir i per què és interessant. Però, i encara no estic capacitat per explicar-ho o per treballar-ho prou, però tot arriba.
Però fem-ho a la segona part.
Vale.
Acabem amb la part d'iOS, donem pas a la comunitat, donem la segona part, i avui les propostes que hi ha fundació, són molt interessants, les hauríem d'intentar fer en comú.
Divendres.
Divendres.
I ves el Dune, no està per streaming encara?
no està
a theaters. A qui se li acudeix a estrenar les coses al cine? Qui va al cine?
Perquè la gent és viejuna.
Hauria d'anar al cine
el món aquest és molt viejuna.
Polla vieja, tio. Bueno, qui collons va al cine allà amb la mascareta, aguantar tothom i olorar els pets de l'altra gent?
Les palomites, l'olor dels crits dels nens, és horrible, jo no aniria. Ràpid, i a més pagant una pasta si vas en família.
A una illa de distància aquell
d'oli de Palma Gran. En família de tres nens, un matrimoni i tres nens, una tarda de cinema, et costa el mateix que la subscripció a Netflix tot l'any i una tele de 52 polzades.
Clar, però Netflix no et dona l'oloreta aquesta de cinema tan guai.
Mira, jo vaig comprar, per exemple, la pel·lícula...
El cinema feia olor a desinfectant perquè la gent en els pornos se la cascava. M'entens? O sigui que...
N'hi ha d'aquests encara? Això no existeix, ja? Les sales aquestes?
Jo crec que ja, no.
Hi havia el Pla Sorquinona que posava sala X...
Això fa molts anys que no existeix, Marc.
Sí, jo és quan jo anava a l'institut i passava per
davant. És que he nascut a l'època... No, hauria d'haver
nascut a l'època equivocada. Perquè a més allò abans era molt més clandestí.
Era molt més clandestí i tal.
Bueno, però, no només veies el mateix que veus ara, però pitjor, a sobre tenies el plus de la clandestinitat.
Però fixa-t'hi una cosa. Quan va sortir la pel·li aquesta de la Viuda Negra, que a mi em va agradar molt, sota la conya aquesta del Linda Pantera, em va fer molta gràcia, doncs el... Collons, no sé si valia 15 euros i dius, hòstia, els pago amb gust perquè ens quedem a casa i amb una tele com Déu mana, tranquils al sofà de casa, tota la família, mirem la pel·lícula i les vegades que volem i ens surt molt més barat que anar al cine. I compres la pel·li a Disney.
I hi ha un tema que no és només, hi ha un tema que no és només un tema de barat o car, ¿vale? És un tema... és més còmode. És que anar al cinema és molt incòmode. Estar a dins, a dalt d'un centre comercial patat de gent un dissabte, vale?
I agafar el cotxe.
Caríssim tot.
I agafar el cotxe. Sí, sí. I anar amb un...
I agafar el cotxe.
Però el cine era com una manera també de trencar el gel quan coneixies algú... No?
Te l'emportes al teatre.
És un altre tipus de
cine. Teatre. O sigui, hi ha... O sigui, per favor, o sigui, hi ha coses que són manifestament millor en el món presencial que no en el món virtual. El cine no n'és una, o sigui, amb la qualitat de les televisions d'avui en dia no val la pena, no et perds res. De fet, en els cines normalment sempre acostumen a haver-hi algunes taques en les lones aquelles de color plategiat. Hi ha sempre alguna taca i s'hi queden sempre allà. Allà a Badalona hi havia una taca rota.
Molt higiènics no és que siguin. Fora de la broma que he fet abans.
I no són especialment higiènics. Però
a l'Eron City, els cineses de l'Eron City s'havien trobat cucs de menjar podrit en els seients.
Bueno, a Badalona van tancar un cine perquè les rates van mossegar un nen. No. Vale? O sigui, això, ja estic parlant de finals dels 80, però es va tancar un cine perquè una rata va mossegar un nen.
Hòstia puta.
Com per anar al cinema, saps?
Com per anar al cinema. Però deixant davant d'això, o sigui, dius, el teatre és molt millor en persona, et veus una gravació de teatre...
No hi ha color.
A la tele,
no hi ha color.
No, has d'anar al teatre. Música en directe, ballet,
sí.
Patina... vaig anar ara fa uns anys a veure una obra de patinatge artístic, o sigui, una obra de teatre, no sé si era la Cenicienta o una cosa d'aquestes, amb patinatge artístic sobre gel. Acollonant!
Està guai.
Hi ha moltes coses que en persona en
el Mago
directe,
Pop el Mago el Pop s'ha d'anar al teatre.
Passa que aquestes coses són més cares que el cine,
bueno, d'acord, sí,
sí, però també donen una experiència molt diferent, Magma.
Sí, clar,
però no, en canvi tu veus tothom agafar el cine el dissabte,
igual que no crec
tarda,
que no és comparable a Netflix i cinema,
aquelles caravanes que es munten doncs, per entrar a la maquinista al Mataró Park, en el Gran Via 2, i a més no hi ha collons de trobar un lloc que t'ho fotin en català o que t'ho fotin en versió original.
Clar, a sobre aquesta.
I crec que lo del català també en les plataformes de streaming és una lluita que s'hauria de...
Sí, de fet, la lluita és doble. El català és una lluita a tot arreu, ¿vale? I la versió original és una lluita en els cinemes, perquè ara quan tu t'acostumes a veure tot en versió original... És que no suportes els doblatges, jo no puc, o sigui, no me'ls crec.
No, són molt dolents.
Perquè ja estic acostumat a la veu de la persona, de l'actor o de l'actriu, i no només la veu, com interactuen uns amb altres els tons.
En pel·lícules, diguéssim, blockbusters de les bones, aquestes, diguéssim, amb grans produccions, acostumen a fer-ho bé. acostumen moment, a fer-ho bé.
Avui
de fet,
tenim
a veure,
tuits,
si tu mires una pel·lícula d'en Clint Eastwood, tu t'agafes una pel·lícula en Clint Eastwood i, veus, i dius aquella, veus, no... Tu estàs esperant
a veure, un moment, que no vull dir que els dobladors no siguin bons, si són genials, si no critico la seva feina.
No, però el valor
però, bueno, si t'acostumes a
una cosa és una producció que el doblador o la dobladora tingui que agafar, es llegeixi i facin dos tomes i tira aquest crio, o en canvi una pel·lícula d'aquesta és una gran superproducció on tens temps, hi ha una producció i hi ha un d'això.
Mira, vaig veure aquest cap de setmana a la tele, o sigui, a la plataforma, vaig veure Joker. Vale? Que vaig flipar bastant i clar, no crec que la sensació d'haver-la vist doblada fos la mateixa. Per cert, estem a Twitch, tenim pocs viewers perquè com no avisem, com diu el Raül Arribas i té tota la raó, però un dels nostres viewers es diu Carlos Tarlux, no sé si us sona.
Hola, Carlos.
I ens diu hola, pues sí, saludat, hola. Si algú més hola. Viewer, mira, ara tenim més viewers. Si algú més vol dir alguna cosa, que la digui, que tinc el chat obert per cosa excepcional. I si algú pregunta alguna cosa, la comunicarem aquí.
A mi no m'ha avisat avui el Twitch, eh?
Doncs, pues està, l'Stream Manager em diu que estem on the go.
Doncs hi ha dos coses essencials, és a dir, reclamar més que es fotin els estrenes, però per exemple a Disney ara té un pleit amb la Scarlett Johansson, perquè clar, Scarlett Johansson tenia un contracte que només guanyava calés dels ingressos de l'estreneu al cine, i com que li van fotre la contraprogramació la segona setmana no va baixar bastant i llavors ara tenen un pleit. Molt bé, doncs aclariu-vos com voleu estrenar les pel·lícules, però jo tinc quartos per pagar per Dune, pagar per Fast and the Furious 9, que no he anat a veure al cine, estic esperant que surti, vale? O sigui, ja la tinc reservada en l'Apple Store.
Mira, i fins i tot esdeveniments especials, mira, per exemple, teatre japonès, vale? Hi ha una producció molt important de teatre japonès, d'òpera, vale? que a més integra producció de còmic japonès dintre de la mateixa producció de l'òpera, o sigui, brutal, que clar, la fan a Tokio. Cisco Díaz, hola, diu que ja amb ell també li han avisat. Bueno, doncs,
la fan a Tokio, dius, o què?
Sí, la fan al Japó perquè ho patrocina la meva empresa, que ja sabeu que és japonesa, vale?
Ah, vale.
Però aleshores, les entrades allà són cares, tu pots anar a aquesta mena d'òpera manga, vale? Superflipada, que ha de ser amb teatre japonès autèntic, ha de ser, saps que surten allà amb les katanes i tot, tu Marc fliparia, vale? Jo no hi puc viatjar al Japó, vale? No puc viatjar. Però
no, ara no deixen entrar.
Han decidit sí que deixen entrar,
deixen entrar?
Amb la passaport Covid, però han decidit que ho estrenaran en la sala i ja fa temps que estan muntant tot un muntatge audiovisual per retransmetre-ho amb streaming. Produït, o sigui, ben fet arreu del món a un altre preu més assequible, no? I nosaltres tenim entrades encara amb un descompte més gran, doncs fins i tot aquest tipus de aquest tipus d'espectacles
fa, no? La filarmònica de no sé què, doncs la pots veure a la teva ciutat més barat o no sé què, no?
Hola Lorenzet, a tu, Lorenzet,
sí, però,
a tu també t'ha avisat,
però fixa't, vale, que segurament tu estàs parlant d'una experiència semblant a les històries, per exemple, que munten a l'Ideal de Barcelona, vale? que munta el nostre amic Jordi Celles, on hi ha tot tipus de projeccions, on estàs amb una experiència immersiva, o sigui, és a dir, una cosa que tu vagis a veure una experiència com la del cine, que em perdonareu, però a l'any 48 ja es podia veure. L'única cosa que ha millorat és una miqueta la definició de la imatge i ha millorat el
Dolby. Però ara és 8D o no sé què, el cinema, és 8D, que no sé què.
Què 8D? Han millorat el so, que se'n vagin a la merda. No. Una cosa que dius, no, és que vas a veure un IMAX, vas a veure alguna cosa una mica més ben parida. No, era una pel·lícula, escolta, tots tenim una tele de puta mare a casa i ja està. I un sistema de so decent. No cal. Per dir, oh, és que per disfrutar de l'experiència... Tampoc hi ha pel·lícules tan d'allò com per dir que necessito anar-les a veure al cine.
Bueno, escolteu, anem a tancar el capítol...
Sí,
Fast and the Furious. Anem a tancar, si us sembla, molt ràpid. Per quatre coses que hagiu... Digues?
Això no estava al guió.
Avui no tenim guió, tenim un guió obert, perquè teníem la intervenció del Miquel, però bueno, amb el canvi d'horaris, pobre, el Miquel no podrà ser, i la setmana que ve tornarà a la seva secció de domòtica. Començarem a parlar la setmana vinent de bombetes i endolls, que és el més bàsic. Dit això, molt ràpid, un dels canvis que he notat en iOS 15, per acabar de parlar del tema que parlàvem al principi, és el canvi de Safari.
Sí.
amb els menús a sota, vale? Bueno, hi ha dos canvis que he flipat bastant.
Home,
i que són
que
bastant trencadors.
Si tens un mòbil que l'agafes normalment per sota, que et fotin els menús a dalt, és dir, que estàs fotent camarosa, se n'han donat compte?
Sí, el
no,
tema,
no,
el
no,
tema
els
és
menús
que...
no, només hi havia la barra,
la barra de navegació.
Suficient.
És que la barra de navegació a sota té un avantatge. Sí, jo he vist dos avantatges que m'han sorprès de funcionalitat que fins ara no les havia vist, vale? I que m'han fet posar Safari una altra vegada com a navegador principal. A sota no només tens la barra, sinó que tu fas, tires amb el dit, arrossegues el dit i vas passant de pestanya.
Sí.
És que és brutal.
La nova també, si estàs al final, sí.
Oh.
Sí, brutal.
Amb el dit.
Brutal. A més a més, sí, i a més a més li pots dir, vale, tanca-les totes, i tu comences una nova sessió amb el del dia, i aquell dia tens totes les pestanyes i només passen el dit les navegues entre totes. Això és brutal.
Està bé,
això
està bé,
molt bé. Vale, sí. Això és una cosa que destacable. I l'altra cosa destacable és que tu estàs mirant a Twitter, veus una fotografia i dius, hòstia, que bona, la vaig a posar al grup de Telegram. Agafes la fotografia, la tires cap amunt i fas swap amb el dit drag and drop contra l'aplicació que tens sí. oberta o les aplicacions que
està
tens
bé,
obertes
bé,
això. I això que ho haguessin pogut implementar amb iOS 7 ho han fet en iOS 15 però
fet,
està molt bé
així...
segur
sí, no, si no, i a l'iPad cosa... OS també ho tenia això
sí, sí,
el drag and drop no sé per què iOS no ho tenia
pues és que ho fa molt bé, ho fa molt bé i ho fa molt ràpid
sí,
almenys
sí,
el que
sí,
jo
està
he
guai,
trobat
està guai.
Són
les
dues...
apps que s'han actualitzat sí.
Sí. La del temps, per exemple, que és curiosa també, eh?
Sí, bueno, la del doncs... temps han canviat bastant. Van comprar una empresa, la de Dark Sky, per lo del temps.
Sí, home, ara li han canviat la interfície, és molt més agradable.
Té coses xules.
Ocupa molt menys, o sigui, hi ha menys coses i dona més informació, que és el que hauria de fer una bona interfície, vale?
Sí,
sí, que està, està molt bé. Vale, escolteu, anem cap a la comunitat i anem cap a la segona part, que vull que el Marc m'expliqui aquest podcast que està escoltant que li està canviant
Vinga.
La vida. Vinga, anem.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegadepoma.cat.
Vale, avui la comunitat ràpida, perquè no tenim nou mecenes, estic supertrist. Però jo ho entenc, el setembre és un mal mes, tornem de vacances, ens hem gastat la pasta, compra-li la motxilla a la nena, compra-li les sabates
surt
al nen.
Surt l'iPhone 9.
És un mes complicat.
És fotut.
Però bueno, estem gravant aquest podcast el 21 de setembre. Avui entra, s'acaba l'estiu i entrem a la tardor.
Dia de la tardor. Ja entrat,
el dia d'octubre ja us vull veure els nous mecenes ja apoquinant a l'aixeta, eh?
Sí, sí.
Vinga.
Hi ha bolets ja, eh? Tinc
sí, sí.
algun amic que ja ha recollit bolets.
Per cada bolet que agafeu, no, però per cada cistell de bolets, un euro a mossega la poma, vale? M'encanta perquè diria el Raül Arribas, ja els estàs fotent la bronca. Pues sí, perquè hem de créixer.
Sí, sí, sí.
No m'ha arribat al 100, Marc, que l'altre dia ho preguntaves,
molt malament,
de mecenes.
Molt malament,
però estem
malament.
Sobre 90, vull dir que estem bé.
Però,
vull dir, doncs, mantenim un equilibri.
Espavilar, home,
fa molt que estem sobre 90.
Sí, 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 és el topall.
Anem com estancats i això...
Pues a veure, anem cap a l'episodi 500. Estaria molt bé arribar als 500 i
sí.
tenir 100
500.
Mecenes. Home, si tinguéssim 500, igual ens compràvem el Tesla. Vale, dit això, l'altra manera d'ajudar més esporàdica i no tan compromesa com un euro al mes, ja em diràs tu, és que entreu a mossegalapoma.cat, busqueu afiliats i allà compreu a Amazon. Digues,
va. Sí, que ens caguem en els models de subscripció i el que estem demanant és que ens fotin un model de subscripció. Però bueno, aquí és la ironia...
Som la contradicció personalitzada.
Però el nostre està argumentat. Tu cada setmana has de fer el programa. I en canvi el software també, però és igual.
No, perquè un software tu el fas i el vens i una altra cosa és que tu el converteixis en un servei, però dius, hòstia, al final és un tema de determinar quin és el valor d'una cosa. I al final és dir...
De fet, Microsoft està a punt de llançar Office 2011... Sí, no, perdona, 2021, perdoneu, eh? I aquest Office és l'última versió...
L'última. Però sí, ja l'última anava a ser l'anterior, eh? Van recular, eh? Ja anava a ser l'anterior.
Sí, però ara és la darrera versió que tu pots comprar de manera no subscrita, no. Vale? Físicament.
Deixa't estar. Una cosa és el model de negoci, l'altra és l'aplicació. Vale? L'aplicació d'Office 360, la que és online basada en web, no és un Office. O 365, no és un Office.
Diuen que està bastant bé, no?
Estarà bastant bé, com Google Docs està molt bé. Com Google Docs està molt bé. No és un Office. Per què? Què passa? Office és una suite que porta des de l'any 80, des de l'any 90 poc, que estan evolucionant, on hi ha funcionalitats, moltíssimes funcionalitats. No,
la llicència d'Office...
Deixa't estar...
Sí, però que la llicència d'Office... Una cosa, però la llicència d'Office 365 tens dret... La subscripció, eh? Tens dret a la versió web i a la descàrrega...
La descàrrega de l'aplicació. Perquè perquè...
En el teu Mac i en el teu PC alhora, i en els seus dispositius.
Jo estic ara organitzant un congrés, vale? Un congrés on tenim més de 140 articles que es presenten. I llavors, el problema que tenim és que per publicar-los l'editorial ens obliga a treballar amb unes plantilles plenes de macros de Visual Basic que ens ha donat
Infectes.
I algun dels autors... Algun dels autors que ens envien articles diuen és que la plantilla no la puc validar. I llavors ara ja ho sabem, però la primera vegada de detectar-ho vam intercanviar com a 8 missatges per donar-nos compte que el desgraciat o la desgraciada o ésser multiplurisel·lular estaven fotent-ho amb la versió web. No és una versió completa. És més, si tu tens un document fet amb la versió desktop i l'obres amb l'altra versió, tu canvia tot, et canvia el fitxer, et canvia tot, tu destarota tot.
De fet, les macros fins fa poc en Mac tampoc funcionaven.
Exacte, s'ha de revisar moltíssima cosa. Si tu estàs treballant amb Office per Mac, no ho moguis. Si tu estàs treballant amb Office online, no ho moguis cap... hi ha un ecosistema una mica que xungo i tot hi ha la mateixa marca, però llavors estàs enganyant a la gent i llavors es lien uns merders. I aquest estiu hem tingut un merder suport tècnic tremendo per això, per gent que és que no me funciona, és que no encuentro el menú, és que no sé quantos, lo estàs usant un Windows? Sí. I al final diu, no, sí, però és que en la internet... aquí va... En el
pone navegador, Firefox aquí debajo.
Jo, hòstia, tu madre... i dius, va, no, és que està en Chromebook.
És brutal, oh, això.
Les versions web dels programes doncs tenen les seves limitacions.
Però no li fotis el mateix nom, malparit? O sigui, dius, tu tens un producte que es diu Google Docs, no hi ha una altra aplicació que es digués Google Word. No, tu tens Microsoft Word i digues puta merda online... Puta merda online per fer documents, per exemple, com a nom. Com a
un
nom,
prefix.
Puta merda, jo els hi dono el trademark, els hi regalo puta merda online per fer documents. Molt bé, puta merda online per fer documents i puto Microsoft Word, però no són el mateix. També pot ser puta Microsoft merda online.
Jo diria putes macros, que és una cosa que hauria de desaparèixer.
Bueno, és igual, també és veritat però que no tu no pots tindre mai, 30 però... anys un producte que et permet fotre macros i llavors eliminar-lo del mercat. Vale? O sigui, una altra cosa és que veiem obligats alguns a utilitzar-lo. Doncs
les macros són fons de legacy sense manteniment.
En el món de la recerca tens dues opcions. Horrible, tens dues opcions. O treballes amb Word o de cop i volta et converteixes en un ésser abominable i treballes amb LaTeX. I és clar,
jo em vaig convertir en un ésser abominable.
Et converteixes en un ésser abominable que a més comences a agafar
i és de les millors decisions que he pres a la meva vida.
I vas dient-li a tothom pel carrer, trobes a l'escombriar i dius, clar, ei, fes servir LaTeX, que mola que te cagues. I
no,
tal.
Jo tinc un pin, tinc un pin de LaTeX, me'l poso a vegades.
Però llavors dius, no vull entrar, perquè tu veus el que li fa a la gent fer servir LaTeX i no vull que em passi això. Però llavors, clar, has de passar pel Microsoft Word. Però dius, i a sobre et foten la puta merda d'aplicació online. Que sembla el Word però no ho és. Seria el nom, puta merda d'aplicació online que sembla el Word però no ho és. No obris el teu document.
Ets més de Markdown, no?
Clar, el pitjor que et pot passar...
El Markdown t'agrada a tu.
Qui?
No?
El Markdown
està molt bé. El Markdown està molt
bé. Però està pensat per uns casos d'usos...
Sí, però no et converteixes en un ésser abominable.
No, això no.
I no agafes l'escombriar i dius...
Amb el Markdown ets un ser de luz. Si tu fas servir Markdown, et converteixes automàticament en un cert de luz.
És com beure aigua de l'aixeta o beure aigua, diguéssim, osmotitzada. No et canvia la vida, però vius una mica millor. I ja està. Però no et transforma. Sí, sí, sí. Vale? No. Dic, en canvi jo que sé, el làtex seria com jo que sé, beure matcha té, el té matcha. Tothom que beu matcha ja, clar, has de beure matcha té perquè té antioxidants, sí, la tita se't posa més grossa, la clalva et brilla més, no pot ser.
Si no, fos cert,
et tornes, si però fos cert, això... Sí, hi han coses que et transformen. Sí, és com fer-te vegà.
Sí,
tu, tu et fas vegà i no pots quedar-te per tu mateix. Has de sortir al
a
món.
A veure, perdona.
I
clar que no.
Gent,
perquè
i
no
la gent que estan fent malament de menjar carn.
I els has de portar cap al, cap al teu món.
Exacte. El làtex passa el mateix. Llavors no hi vols
a veure,
anar...
Només hi ha un problema, que és que fer-se de va costa molt sortir-se'n.
Exacte.
Una, que,
pensa, vamos, i encara hi ha una
que
cosa
que t'has de desprogramar
el...
com a les sectes.
No, hi ha una cosa pitjor que el làtex. El perl.
És com sortir d'Apple.
El perl, programant perl. Digue-li en Josep Ruano el que va tardar a desintoxicar-se. Va tindre que fer una peregrinació fins a Redmond a parlar amb la gent de Microsoft perquè li exorcissessin el perl de sobre i encara no el té tot de sobre.
No se li treurà mai.
No, has sigut promo de perl i ja no però... treus, tens aquell tufillo de perl a sobre. No.
El que passa que el Ruano el dissimula amb una capa de Python.
Sí, bueno, el Python, és per
és com la colònia. Tu poses,
recovery,
i vas programant perl, però ara em tiro una miqueta de Python...
Vull empolvar-me la nariz.
Vull empolvar-me la nariz.
Mira, ahir estava parlant amb una noia que li dirigeixo al...
Vull empaithonar-me
la nariz.
Ahir estava parlant amb una noia que li dirigeixo el projecte de final de grau, del treball de final de grau. És una noia molt potent i tal, i estàvem discutint amb quina plataforma ho feia i em diu, jo és que... només programo un Java i amb C++ i el Python em sembla molt poc sèrio.
És de la FIP, aquesta noia.
Sí, és de la FIP, és canyera. Però ja li vaig dir que no, que li donés una oportunitat, que era una eina de veritat.
La desintoxicació de la FIP també per mi.
També per mi. Què estaves mirant? A veure, digues el podcast aquest que estàs
escoltant.
És que t'ho pregunto de veritat, per interès, perquè vaig veure que ho esmentaves, vaig veure que t'havia impactat i que t'havia donat molt que pensar i no sé de què va.
Soc subscriptor de pagament, és a dir, dels que paguen, dels que paguem cada mes
religiosament
podcast, perquè això es pot fer, hi ha podcast que s'ha vist, Tomàs, hi ha uns podcast que tu els ajudes doncs pagant, hi ha plataformes com Patreon, està com bé. La Xeta i amb una de, i llavors aquesta és el que passa que són
de fet
més
Apple ha incorporat lo de pagar ara pels podcasts
sí,
també,
sí, i també estan fent coses a Substack i coses d'aquestes. Bueno, en qualsevol cas doncs, hi ha aquest podcast d'un senyor que es diu Sam Harris, doncs, que es dedica a fer d'allò i llavors ha fotut un podcast de 3 o 4 hores, només ha publicat en el feed públic, només hi ha una hora i mitja, o sigui, suposo que les coses més interessants les ha condensat en allà, però és de les últimes vegades que dius, hòstia, mira, m'ha explotat el cap, m'he tingut que tornar a escoltar el podcast aquest i buscar aquest senyor i buscar més coses que les que diu, per dir, o sigui, aquest tio que té el cap molt amoblat, aquest senyor és un senyor d'aquests indis però que parla un anglès americà perfecte i que, i que va ser el CTO de Coinbase i a més havia estat de consultor, de partner a Andreessen Horowitz d'aquests
no és qualsevol, diguem-ne,
sí, és un tio d'aquests que toca la pilota i té una visió molt...
Poca molt broma amb Coinbase, perquè van fer una feina molt brutal, també van cometre errors i van tenir... molta guerra bruta que explica moltes coses.
Sí, sí, sí. I aquest tio era el CTO, aquest era el director tècnic. O sigui,
no que ells fessin guerra bruta, sinó que els van fer molta guerra bruta. Els grans poders i de manera molt oculta.
Sí,
ah,
sí. I l'home aquest és amic del és col·leguis amb el Vitalik Buterin, el que porta Ethereum i està molt en el món cripto. Però el que em va interessar molt del podcast aquest amb en Sam Harris, després vaig escoltar-me el que va fer amb el mateix Tim Ferriss i el que ha fet en altres llocs. He portat una setmana com de túnel d'escoltar aquest senyor i té una visió molt interessant. Molt interessant, diguéssim, doncs, evidentment ell és un advocat del món cripto i de la i de per què hi ha, i m'ha interessat molt les prediccions que fa, que també són interessants, però molt el tipus d'anàlisi que ell fa de la situació. i situa, doncs, diguéssim, la idea de les tecnologies descentralitzades, diguéssim que estan, doncs, el cap de la punta de llança seria el món, seria les criptomonedes, el Bitcoin, etc, etc, però per la idea d'aquesta de les tecnologies descentralitzades. Perquè, o sigui, hi ha, per exemple, jo de vegades, per exemple, amb el nostre amic Benjamí Villoslada, ell sempre és el superdefensor de les tecnologies, és el tecnooptimista, i jo al seu costat em tinc que posar pessimista, i no ho soc, soc també tecnooptimista. Però un dels anàlisis que fa aquest home, i és una cosa dels que jo explico quan explico les assignatures d'aspectes socials de la informàtica, que en Miquel Àngel no ha fet i per això no té el títol encara,
sí, serà per això.
Bueno, si l'haguessis fet,
no em facis explicar.
No, si l'haguessis fet, el tindries. Punt. Vale? O sigui, és dir, tu pots fer una cosa per una banda però pots assegurar per una altra i hauries de fer-ho, però bueno, una de les coses que explico...
Quan tens un edifici ple d'inútils passen aquestes coses.
Deixem-ho estar, corramos un estúpido velo i esos pluricel·lulars. El que passa és que em costa explicar que la tecnologia no és neutral. O sigui, molta gent té la idea de que la tecnologia és com la ciència són neutrals, i no. Tant la tecnologia com la ciència són fruit de la cultura en la que estan desenvolupades. I a més es operen a través dels sistemes d'incentius que hi han muntats en una cultura determinada. Llavors, clar, el que sí que tenim és actualment internet i les tecnologies que estem fent servir s'han desenvolupat en un entorn capitalista liberal que tendeix a l'acumulació de poder, a l'acumulació de responsabilitat, l'acumulació de control en punts centrals on es favoreixi l'extracció de renda. És a dir, que quan hi ha una cosa que està...
I el monopoli. Exacte, i els interessos polítics, i els interessos ocults. Aquí has dit una cosa, Marc, per cert, saludem al Cabuto, que ens ha saludat a Twitch.
Coix Cabuto, el piloto del màxim caseta.
Vale. Vale, pues, el que ho deia això, sí, molt ràpid, Marc, una cosa molt interessant que acabes de dir, el tema de la gestió, o sigui, l'aspecte descentralitzat de la cosa, vale? No només en la base de tecnologia, ens passa igual quan parlem d'energia, ens passa igual quan parlem de transport, ens passa igual quan parlem de moltes coses que el que no es vol és que la gent, o sigui, no es vol descentralitzar perquè es perd absolutament el control i el poder d'uns pocs.
Hi ha coses que no pots fer. O sigui, per exemple,
sí.
Ara hi ha unes merdes de garites enmig de les autopistes que ens obliguen a frenar i munten cues. Vale? És il·legal que tu vagis a desmuntar, en desmuntis una i ho portis a la deixalleria. És il·legal.
És il·legal.
Bon, clar, segur que tu s'ho vas allà i comença a desmuntar. O t'agafes alguna de les coses que hi ha allà, te la fotran. Però si hi ha un foc al bosc, tu no pots anar a apagar el foc.
No, has de demanar permís a...
Tu no pots anar a apagar el foc.
Estigui allà controlant.
Per què? I potser és la persona que estàs més a prop. Tu no pots anar... O sigui, hi ha coses que no podem fer, perquè d'alguna manera ens hem perdut aquestes responsabilitats. Llavors, el que sí que hi ha és, doncs, que les tecnologies que tenim i la manera que evolucionen les tecnologies i les plataformes i els sistemes legals i tot és perquè hi hagin uns responsables i que evidentment aquí generin punts que hi ha sobretot molt, un dels principals problemes és dir, al final haver-hi una persona responsable i aquesta persona responsable és la que en pot extreure valor, al final extreure en renta. És una de les coses interessants, hi havia el senyor Peter Drucker, que per exemple el Jenny Rock en parla molt, que era aquell que deia que la cultura es menja, es baranava l'estratègia per esmorzar, vale? Doncs una de les coses que deia el Peter Drucker quan parlava d'administració d'empreses deia que un CEO d'una empresa, un director general d'una empresa, no pot guanyar més de 22 vegades del que està guanyant el treballador promig de la seva empresa. Actualment estem en
que
números...
Que és molt, 22 és vegades molt, més és molt.
22
és molt,
vegades,
però la diferència que hi ha ara és abismal,
però
en molts
entendre,
casos.
Però tu pots entendre que una persona... Vale? Per als seus contactes, per al nivell al que treballa, per a la seva intel·ligència, per a la seva habilitat, per
bueno,
la
no,
sort,
i
sobretot capaç de portar 22 vegades clatellot, més
que un altre. No, i perdona, i per una cosa molt, molt important, eh? Pel clatellot personal que suposa cagar-la al prendre decisions.
Exacte, vale? Però tu pots entendre que una persona porti 22 vegades més que una altra, és molt, és una bestialitat, però pots entendre, mira, és que per l'apalancament de les seves decisions, però 200? No. Això és en el que ens estem trobant, i el que ens estem trobant, per exemple, ara quan hi ha problemes de copyright, què és el que estem fent? Doncs intentar demanar-li a Google que resolgui els problemes de copyright. Tenim problemes de pederàstia a internet, qui ho té que arreglar? Ho té que arreglar Apple. Què és el que està generant això? Barreres d'accés a qualsevol altre, perquè tindràs que resoldre tots aquests problemes que estan resolint els altres, els grans. Demanem més que
sí,
els grans...
Busca... Bueno, això ho vam parlar la setmana passada, perquè es busca la solució fàcil,
la solució
blanc
fàcil.
O negre.
Blanc o negre,
no, no hi ha
la
discussió.
I aquest gran es fa més gran i genera barreres, genera barreres d'accés. Doncs, la idea és dir, a veure, sembla ser que bueno, doncs amb el, a través del món cripto, en el món cripto comencen a aparèixer iniciatives que permeten distribuir la responsabilitat i generar, diguéssim, tecnologies amb una diferent base ideològica, amb tots els problemes que hi ha a darrere. Amb tots els problemes que hi ha darrere, i a més,
sí, amb quantitat, forats, vulnerabilitats,
amb quantitat d'actors egoistes que es volen convertir en el rei de la muntanya i que volen jugar contra això. Però apareixen, doncs, coses interessants, i la part, l'altra part també és dir, hem d'entendre i hem de reconèixer ara, 2021, és dir, que les criptomonedes, especialment les dos grans, Ethereum i Bitcoin, han suportat vàries, han suportat molts pals, han suportat vàries bombolles, és a dir, han fet la bombolla i han continuat de la mateixa manera que Google va suportar una bombolla, Amazon va suportar una bombolla i Apple en va suportar vàries, vale? I surten de l'altra banda i saben que quan una empresa o alguna tecnologia, alguna organització atravessa una bombolla i se'n surt, surt molt més resilient. Doncs Bitcoin ha passat de tot. Els ha passat de tot, ha
també,
rebut atacs
també
directes des de
que...
tot tipus d'estats, Estats Units, Xina, ataquen Bitcoin, ataquen, i aquestes tecnologies estan aguantant. Per tant, és a dir, compte, ja no són una cosa de dir, oh, això caurà, no, no, això ja està, diguéssim,
ja porta uns quants anys.
Està, és una tecnologia, sí. És una comunitat, són coses que venen bregades, però lo interessant no són aquestes Bitcoin i Ethereum, sinó les coses que es munten a partir d'aquí amb les tecnologies que ens surten per resoldre el tipus de problema.
Sí, deixa'm afegir dues coses amb el tema de cripto en general, i bitcoins en particular. Sí, sí que és veritat que han aguantat diversos pals i alguns forts i d'entitats dures i han sobreviscut perquè no tenen un model centralitzat, precisament. Són descentralitzades i, per tant, ningú hi ha qui prengui una decisió única i unívoca. ¿Vale? No és un estat central, ni una reserva federal, ni un banc central. ¿Vale?
Però tampoc hi ha, no saps a qui atacar. No pots aquí...
Sí, no saps a qui atacar. Això una. Home, pots regular que el segur sigui delictiu com a govern. ¿Vale? Una. Dos. També és veritat que són que per invertir, per estalviar, són molt susceptibles a rumors, canvis i gilipollades. La seva variabilitat és molt alta. Un dia estàs aquí, el dia següent han baixat 30 punts, això amb les monedes, amb els fons d'inversió, amb altres coses no passa. Dit això, la seva variació, la gràcia que té és aquesta descentralització i que encara que ara veiem que no sigui estable, si tu mires la seva trajectòria al cap des de que es va fundar, està molt amunt. I no hi ha ningú en el món de les cripto que pugui prendre la decisió de fer més bitllets, perquè fer més bitllets vol dir que t'estan traient poder adquisitiu.
Bueno, es pot treure un altre...
I en les criptomonedes això no passa.
Les onades inflacionistes que ens venen a...
Clar, home, vale? Clar.
Això
quan diuen, no, és que això farem no sé què...
Però, sí, però sí, sí. Fixa-t'hi, una de les coses que hi ha és les situacions de molta variança, vale? Quan hi ha situacions de molta variança, el promig pot comportar una estabilitat, mentre que en situacions d'estabilitat pots estar amagant fragilitats.
I tant, sí, sí.
És a dir, tu tens una persona, posem un enginyer de 45 anys, i en conec diversos d'aquests, que tenen una feina, un bon sou, treballen per una empresa gran durant molts anys i tenen una estabilitat, en comparació d'una altra persona doncs, que té els seus projectets, que va fent coses, que va treballar autònom, que va d'empresa en empresa fent coses d'aquestes. Aquest treballador que porta 20 anys treballant en una empresa gran el foten al carrer? Li costa molt més.
Sí, el que ha estat fent... Home, i tant.
Per s'ha acostumat a una estabilitat que en realitat no era estable.
Clar.
Llavors, dic, no. Aquest exemple, i ara estic pensant doncs, en dues o tres persones que conec que han estat afectades amb el Covid, que els està costant, i són enginyers, eh? I són enginyers.
No té res a veure.
amb el que penso és dir, com a societat també ens tornem addictes a situacions d'estabilitat que en realitat no ho són, i donem per fixes i sentades coses que, si mires a escala històrica i com penses en dècades, veus que no ho són. I a més, quan hi ha èpoques com aquesta època del Covid i en èpoques de tants canvis i tanta acceleració, l'estabilitat no és... les coses que nosaltres creiem que són estables no ho són, i ens ve una època molt
més inestable. Però aquesta búsqueda de l'estabilitat és a vegades un miratge. Vale? Que, mira, aquests dies, avui, l'altre dia veia unes declaracions, que em sap molt de greu, no ho dic per enfotre man de ningú, Estava veient persones que declaraven davant de la televisió que han perdut tot el que tenien a conseqüència de l'erupció del volcà de la Palma. Vale?
Hòstia, és que construït... És que, a veure, que aquesta...
Hòstia,
que
és construït... que has construït a la falda d'un volcà.
És que has construït a la falda d'un volcà. O sigui, volcà? Que hi hagi els de Pompeia,
clar, és que... Exacte, o sigui, a veure, que tens,
a veure,
que tens,
entenc que tindràs que tens una assegurança, entenc que hi ha
i no ho dic pel volcà,
i no ho dic
pel volcà. Si tu et compres una casa a el que era l'antiga llera d'un riu,
bueno,
tens números de
cada... Aquí el Maresme en sabem molt, aquí per Sabadell, als anys 60, recordo la meva mare que m'explicava que va haver una riuada que la gent no comprava peix, no comprava peix perquè bàsicament els peixos estaven fotent els morts que havien baixat amb les riuades. És a dir, si tu t'aparques al llit del riu, doncs vindrà la riuada i vindrà algun dia. Bueno, sí, però i és una de les coses que, per exemple, que sempre m'he queixat en l'institut. Jo no vaig passar de la puta Revolució Francesa. Jo no sé la resta de la gent, no passem de la Revolució Francesa. No ens expliquen el segle XIX, no ens expliquen el segle XX. Què passa? Que ara, com que ja tenim uns quants anyets ja del segle XX, ja en sabem una miqueta, i si mires la variança al segle XX, lo flipes. Doncs, i ens estan dient que estem vivint en temps accelerats, doncs imagina't el que ve cap aquí dintre. Llavors,
I
no
el que dius tu és
cert, però aquest senyor m'ha donat maneres diferents de veure problemes que jo ja veia, i em donen ganes de ficar-me en el món cripto, però no diguéssim com a inversió, sinó com a tecnòleg.
Com a tecnòleg. Com a tecnòleg. Mira,
per
això
exemple,
que...
una cosa tan
això
senzilla. Que... Per exemple, el dels NFTs, els NFTs, que jo faci un dibuix d'una vaca i te'l vengui com a NFT, em sembla una collonada de tal magnitud, o fer que un tuit sigui un NFT, em sembla una collonada d'una magnitud terrible. Però terrible. Però en canvi, per exemple, que el títol d'enginyer informàtica de la facultat d'informàtica sigui un NFT, li veig tot el sentit del món.
Sí, i tant.
I en canvi, no és, doncs és una de les coses que...
I no ho és.
No, però a veure, però aquí jo tinc l'oportunitat d'un dia agafar i potser parlar amb algun vicerrector o amb algú i dir, escolta, fotem un experiment? Anem a fotre els títols de l'UBC o donar la possibilitat als estudiants que els títols els passem a NFTs, també?
Em sembla que hauries d'acomiadar la meitat dels passos administratius que es dediquen a compulsar títols d'un país a l'altre quan vegin a estudiar. Això és una cosa terrible. Però
en aquest cas ja et dic, el problema totes les universitats catalanes, el número de pas s'ha reduït moltíssim, hem envellit moltíssim, s'ha acomiadat gent perquè no s'han renovat contractes, no s'han renovat jubilacions, i anem de feina fins dalt de tot, no cal acomiadar pas, i prou feina tenen. I a més és el que sí que hem de fer és que entenguin aquestes noves tecnologies i ficar-los dintre de la roda.
A veure, tinc 5 minuts i tinc 4 propostes.
Jo ja he arribat tard a una reunió.
Vale, doncs vinga, anem a dir-les molt ràpides.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Passem a propostes. Vinga, la primera és d'en Sinner, que parla d'un llibre, òbviament, diu llegir-se el llibre de la Fundació per Isaac Asimov.
Clar que
aquest
sí,
apareix...
jo ja l'he rellegit aquest mes passat. O sigui, ja ho va dir, em sap que ja ho va dir que ho féssim aquest estiu.
Sí.
I ja ho
sí,
vaig
sí.
fer, jo vaig fer-li cas, soc un molt bon minyó.
Bueno, segona, El Rafael Jesús, això és un tema tècnic, ens parla sobre shortcuts. Diu, si ets un fan dels shortcuts, i aquí ho és, i li resolen moltes coses que acabem fent manuals, que si suméssim els minuts que ens porten són molt al llarg de la vida, diu, jo no soc servir, perquè em fa mandra aprendre com funciona, però reconec que et solventen moltes coses. Doncs si ets un fan dels shortcuts, aquí tens una recomanació d'una web on pots trobar-ne una gran quantitat o agafar idees si t'agrada programar-los. Es diu Routing Hub.
Mira, el Dani Galla... perdona una cosa, digues. Jo tinc una visió molt clara del tema dels shortcuts i aquest tipus de coses, i és que, o sigui, estic totalment a favor en la possibilitat de crear-los, vale? Però sé que el número de shortcuts i de coses que fas servir efectivament és molt petit.
Molt poca, per això, per això sempre he pensat que no paga la inversió d'aprenentatge.
O les fa servir, o han de ser shortcuts de les coses que fas servir cada dia contínuament, perquè com estiguis 2 mesos sense fer servir un shortcut, aquest shortcut ja no te'n recordes i hauràs de fer la rutina manualment.
Correcte. Vale, el Dani Gai ens puntualitza un tema sobre una conversa que vam tenir, no sé si en el programa anterior o el de més abans, sobre devolucions en targeta. Diu, el que vareu explicar de les devolucions no és cert del tot. Comprovat personalment. Depèn de la botiga, lo imbècil o no que sigui el botiguer o torracollons del TPB-ERP. Però, en principi, no tenen limitacions. Tu pots donar qualsevol targeta, la física, l'associada a l'iPhone o l'associada a l'Apple Watch per gestionar una devolució, ho hagis comprat com ho hagis comprat. Bueno. I acabo amb allò que he començat, ¿vale? Que parlava de radioaficionats, i això és molt ràpid. Mira, el doctor Joy Taylor és astrofísic i premi Nobel en física perquè va descobrir un nou tipus de púlsar que va permetre ampliar el coneixement que tenim sobre els temes de gravitació. ¿Vale? És un senyor molt, molt catxondo. A més, és radioaficionat. ¿Vale? I ha treballat en la definició de diverses modalitats de comunicació digital. En especial, la comunicació digital fent servir senyals molt dèbils. Vull dir que amb molt poca potència arribar molt lluny a través de comunicació digital. Va estar fent servir, aquest tio és un tio molt cachondo, va estar al ja desaparegut radiotelescopi d'Arecibo i va comunicar-se amb tot el món fent servir aquell telescopi enviant ones de ràdio contra la superfície de la Lluna i rebotant. Aleshores els radioaficionats van poder parlar amb ell des de tot el món.
Que guai!
Vale, i el per què, on vull arribar perquè veieu això? Perquè aquest tio és el creador d'un programari que serveix per fer transmissió digital de senyals molt dèbils a molt llarga distància. I jo he estat fent servir aquest programa que es diu Weak Signal Joe Taylor, o sigui WSTJT, que la creat ell, vale? I és sorprenent com jo, que tinc una instal·lació molt nyigui-nyogui, he estat parlant amb Bermudes, Austràlia, la Índia, amb tot el món, amb contactes molt breus, molt ràpids, vale? I amb molt poca...
Tomàs, em perdonaràs, però jo també estic fent el programa amb Bermudes.
Bueno, us enllaço a una conferència que li van fer parlant sobretot d'aquest programari, però bueno, més que res perquè no sempre tenim oportunitats de conèixer un senyor que és Premi Nobel, com és aquest, que és un Premi Nobel d'Astrofísica i que a més fa coses molt divertides amb temes de programació, ¿vale?
Que guai.
I ja està, no sé si tu tens alguna cosa al calaix, ho deixem aquí.
No tinc cap proposta ni res. Si algú té ganes de llegir coses o buscar coses d'aquest senyor, del Balaji Srinivasan.
Balaji, ah, és aquest.
Balaji
aquest
Srinivasan,
és el de Coinbase.
El senyor aquest de Coinbase... He escoltat uns quants podcasts d'ell, he llegit alguns articles que ha escrit, l'estic ara seguint a Twitter i explota molt el cap. De fet, hi ha molta gent que diuen que les paraules que fan més por en l'idioma anglès és el Balaji tenia raó. O sigui,
Si voleu comentar això o altres coses o fer propostes, el millor és que ens seguiu a la comunitat Mossegui, la comunitat de Mossega la Poma a Telegram. Per entrar heu de fer un captcha i quan entreu, jo no estaré segur que sou persones reals, digueu hola, saludeu en català si pot ser, o sereu degudament expulsats si no ho feu. Fins la setmana que ve, a tots els mosseguis. Vinga, Marc, parlem.
Vinga,
i mosseguis, adeu-siau. Vinga, adeu.